Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Els dilluns fem salivar a tothom qui ens escolta amb la secció de la formatjada i això ens ho porta un gran divulgador enogastronòmic, el Víctor Cornejo, de Xerigots, que us farà visualitzar el formatge tal qual us l'està ensenyant. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia, bon dia. Sí, sí, en realitat aquesta és la gràcia, d'intentar-lo imaginar i anar-lo directament doncs, allò, a buscar, a veure on està aquest formatge.
Exacte. Què ens portes avui, Víctor?
Doncs avui acabem amb uns formatges, en realitat, com últim programa, i havíem parlat d'altres tipus de formatges, formatges tous, formatges madurats, no? Havíem fet com un recorregut una miqueta pels tipus de formatges, ens faltava un de ben especial. El que té aquest formatge és que té molts prejudicis. Vale? O molta gent té molts prejudicis. Aquelles persones que no els agraden els formatges massa intensos, aquests els tenen allà com... No, aquests no. Suposo que és, no han tingut l'experiència, no, o ha tingut l'experiència d'haver tastat un formatge blau, anem a parlar de formatges blaus, un formatge blau una mica pujat d'intensitat, i llavors s'han quedat amb aquell i han dit, ei, no, això no, no m'agraden gens, no sé què, no m'agraden l'olor, no? I comencen ja a fer-se...
No
s'arrisquen amb cap d'ells. Però ja veureu que en realitat hi ha molts tipus, vale? Tot té a veure amb moltes coses i té a veure molt amb el que és la seva grada de maduració. Què tenen els formatges blaus? És que són blaus. En realitat, bueno, són blaus. Són blaus, verdosos, groguenc verdós, vale? Depèn. Són uns formatges, vale? Que tenen aquest fong blau, verdós, característic, ja? Que això és que està afectat principalment per un fong, vale? Que de ben segur sonarà el cognom, el Penicillium Roqueforti.
Oh.
Vale? Segur que us sona, eh? De Roquefort és un dels formatges blaus més coneguts del món, és allò que al final, igualment, com a formatge francès, no? També és un dels formatges per excel·lència, però no és els més intensos. En realitat és el que està, diguéssim, és el que més apte per tots els públics, jo crec, o que consideraria aquell formatge que és de la gamma mitja. Després farem una repassada amb formatges blaus, però aquest és el que està doncs allà. Però en les nostres contrades, de fet, tenim un altre, vale? que té, és tan antic com el Roquefort, o almenys reconegut o conegut com el Roquefort, que és el Cabrales.
Mm. Vale?
El Cabrales, vale? aquest formatge dels Picos d'Europa, la banda asturiana, però el que passa que també el Cabrales doncs, tenim aquesta versió, diguéssim, molt, molt intensa, aquest formatge que pica molt, no és un formatge que només es pot veure amb sidra, vale? menjant sidra, vale? Perquè allò ha de passar d'alguna manera, i el relacionem, de fet, sí, Cabrales és d'aquests formatges doncs els més intensos que hi ha d'aquesta gamma de formatges. En quant a aromes i gust, tenen un aroma bastant característic, vale? I aquest gust inconfusible. No? Acostumen a ser salats, acostumen a ser salats, molts d'ells estan fets amb tot tipus de llet, vale? De cabra, de vaca, vale? D'ovella, de búfala, és un formatge que depenent de la producció de cada formatgeria doncs en fa del que té més. No?
Uh-huh.
De vegades fins i tot es barreja, ja de manera tradicional també es pot barrejar, no? Com el famós gamoneu també asturià en el qual es barreja les tres llets. Són formatges que al final també són una mica de subsistència, és a dir, és el formatge que alguna cosa li ha passat, no és alguna cosa, és allò, el deixem en la cova, no, de vegades no cerquem que se'ns torni blau i per accident es torna blau, és alguna cosa, és la tradició, no?, que diu que el Roquefort es va descobrir,
sí,
d'aquesta manera, d'un pastor que per anar a visitar la seva estimada va deixar aquell formatge en una cova, el va guardar i quan va tornar a estar completament blau, no?, aquesta és la llegenda, no?, el cas del Roquefort, en el cas del Cabrales és una cosa similar, o sigui que a tot arreu hi ha aquesta llegenda, però el que necessitem al final és una alta humitat, vale, que aconsegueix amb aquestes coves i s'aconsegueix també en què entri l'oxigen dins del formatge. Perquè el formatge no se'ns torni blau, parlem com al contrari, no? El que fem és blindar-lo, el blindem amb l'escorça. ¿vale? Uh-huh. Una escorça que pugui respirar, que ens deixi respirar el formatge, però que no tingui cap forat. Si té un forat, allà, diguéssim, entra l'humitat i és el que ens farà, no és que el Penicillium roqueforti o altres fongs de diferents colors, no?, ens acabin sorgint a l'interior del formatge. En el cas del blau, ho fem intencionadament. ¿Vale? Aquest formatge pot ser generat, aquest blau pot ser generat de manera natural, això, col·locant-lo dins d'una cova amb altra humitat i llavors a les esquerdes del formatge anar penetrant en aquest blau, o en altres formatges està inoculat aquest fong. Aquest fong ja va amb les espores, s'inocula amb aquestes espores i llavors en el moment que puja l'humitat d'aquest formatge i entra l'oxigen, aquest fong prolifera dins. Uh-huh. No? Això fa doncs, que al final tinguem tants formatges blaus al final com formatgeries,
sí, no?
I tants formatges blaus com al final moments de vida d'aquest formatge. El formatge, depenent això de com s'elabori, per tant, si es busca el blau, si és buscat o si és generat de manera natural, es busca però es fa de manera natural, per tant, tindrà un tipus d'envelliment, tindrà un tipus d'afinat, ¿vale? O també en quin moment de la seva vida està. Evidentment, el formatge suau serà aquest el jove, ¿vale? Serà el més jove, aquell que acaba de sortir, aquell que les vetes de blau són molt finetes, són molt petites, que no han arribat al centre, per exemple, i en aquells doncs, que el deixem més temps, el estem madurant, doncs, al final aquest blau invadirà tot el formatge i serà també més intens. Per tant, aquí tenim un grau en un mateix formatge, podem trobar doncs, allò, com en tots els formatges, de fet, però en aquests s'accentua més, sobretot si el que no volem o el que busquem és intensitat, el que no busquem és intensitat.
Per tant, n'hi ha per tothom.
Hi ha per tothom, n'hi ha per tothom. I, de fet, ara us faré això, us faig quatre pinzellades dels formatges més coneguts, no?, i que els oients, doncs, aquells que són una mica més... Que no els agrada arriscar-se, no?, amb els blaus, i que en aquests dies que hem parlat de les taules de formatge, doncs, no l'han col·locat, no?, que ha dit no, perquè no s'ho menja ningú, no?, doncs, que puguin tenir uns formatges també versàtils, o, si volen buscar intensitat, perquè tenen aquell formatger, aquell amic formatger, doncs, que vol una cosa intensa, doncs, també en puguin aconseguir. Per exemple, com us he dit, la intensitat serà variable, depèn de com... en quin moment comprem aquest formatge, el comprem jove o el comprem més madurat. El mateix formatge, eh? Però sí, hi ha uns formatges que ja d'inici ja són suaus. Com, per exemple, això, com us deia, formatges blaus joves, ja que acaben de sortir, que estan fresquets, que encara fins i tot la pasta és tendra, aquests formatges en seran una mica més suaus. Un gorgonzola italià, per exemple, un gorgonzola cremós, de fet, hi ha una versió del gorgonzola que és molt cremosa, ¿vale?, que és un formatge que és per fer salses, no?, i per tant, aquest formatge també, si el volem menjar amb la seva cremositat, doncs serà blau, tindrà el toquet de blau, però sense passar-se, això també, com us dic, acabat de fer, ¿vale?, que aquest formatge també, si es deixa temps i passa temps, s'oxigena i puja l'humitat, doncs és un formatge que guanya intensitat, evidentment. ¿Vale? Després un altre, un formatge alemany, no gaire conegut, o que els que saben de formatges blaus i suaus, hi ha un Campozola, es diu, ¿vale?, encara que té aquest nom així, perquè al final és un invent alemany d'aquesta barreja entre formatge cremós, ¿vale?, com si fos un camembert amb aquest formatge blau, com si fos un gorgonzola, ¿vale?, que el que té és un extra de nata. Se li afegeix un extra de nata perquè el formatge sigui més cremós, com en alguns casos també que es fa amb el gorgonzola. Després un altre formatge anglès, el blau de Bath, el Bath Blue, ¿vale?, també és un d'aquests tradicionalment suaus que hi ha a Anglaterra. Justament la setmana passada parlàvem d'un formatge irlandès, també molt suau, ¿vale?, que té una alta humitat, però que és molt gustós, molt saborós. El Cashel Blue també seria un d'aquests que estarien en el registre dels formatges més blaus. Torno a repetir, en la versió jove d'aquests. Després també la Peral, formatge asturià. La Peral també és un dels formatges doncs, que també tenen aquesta versió també més jove. ¿Vale? O el blau de l'Auvernia, blau d'Auvergne francès, ¿vale?, que és un formatge històric també. Possiblement podríem dir més antic que el Roquefort, que és blau, ¿vale?, però no tan conegut, però que sí que té aquesta part suau. És un formatge bastant suau, sobretot perquè és molt cremós. Qualsevol blau de cabra català, també. Si ens anem aquí, doncs tenim uns formatges que tenen unes vetes molt petites. No som tradicionalment fans del formatge blau molt intens. La gastronomia catalana, els catalans, no en són gaire fans. I, per tant, les formatgeries ens fan un sou, diguéssim, que no ha sortit, al mercat, no és gaire intens. Uh-huh. Per tant, o sigui, en realitat, qualsevol formatge blau català, un formatge blau de cabra o d'ovella, ens anirà perfecte. Això, cremositat i poques vetes de fong. Ara anem a com els intermitjos. Els intermitjos, aquests sí que poden variar d'un dia per l'altre, de fet. Vale? O sigui, poden variar d'un dia per l'altre, però tenim, per exemple, el famós Stilton. Uh-huh. El famós Stilton anglès, vale? Un formatge doncs, tradicional de la zona central d'Anglaterra. El seu cosí germà, el Shropshire, un formatge que és gairebé igual, però està tenyit de color taronja, vale? Però també és un formatge que és cremós per dins, que a més se li pot aportar cremositat, barrejant-lo doncs, això en licors, no? I també li dona doncs, un toc molt especial, que són molt suaus en boca i molt equilibrats. Tenen el toc punxant, però sense passar-se. Vale? Aquí també doncs, entraria el Roquefort. Vale? El Roquefort, a la versió suau, a la versió jove, a la versió fins i tot una miqueta més industrialitzada, fins i tot que ens pot arribar, però que al final és, hi ha uns controls també de qualitat molt grans amb el Roquefort i, per tant, ens arriba de, des del formatge de cooperativa, vale? El formatge artesanal de Roquefort més, més complexa, no? I que diguéssim que té aquesta part més artesanal, però igualment és un formatge que al final és molt equilibrat en boca. Té salinitat, té cremositat, però que ens punxa lo just. La cosa és que si ens anem als formatges més forts ens hem d'anar a Astúries, ens hem d'anar als Picos d'Europa.
Vale? Aquests són els que
m'agraden. Sí, clar, ens hem d'anar a Astúries i ens hem d'anar, què sé, per exemple, en la casa aquest que comentàvem abans del Gamoneu, vale? També històric, també formatge de la península ibèrica històric, un formatge que el seu blau es genera de manera completament natural, vale? Per tant, no sempre trobarem el Gamoneu totalment blau, sinó que el trobarem a la vora de l'escorça, no? Però que justament la part blava és la més intensa, més té un ton fumat, no? És bastant sec en boca, vale? És bastant especial. Després també de Picos d'Europa tenim el Picón Vejez Tresviso, vale? Aquest, el Picón, tradicionalment també havia estat com competència al Cabrales, es podria dir, però no són competències, són dues zones diferents, vale? Són dues zones i tradicions diferents també de fer formatge, però que el Picón, si es deixa madurar a temps, acaba sent bastant Picón, és d'aquells que te'n recordes segur. Després també l'Azul Valdeón, aquella zona de León, vale? Doncs també Picos d'Europa, però la zona lleonesa, vale? En la qual doncs, tenim l'Azul Valdeón, també com de clàssic de clàssics d'aquella zona, que també aquí no l'he volgut l'inclòs en la versió, diguéssim, a la part dels intensos, perquè la seva intensitat es guanya bastant ràpid, vale? Però també la seva versió tendra és bastant intermig, vale? En quant a allò, aquesta a toc picantó, en tot plegat.
Per tant, són d'aquests que hem de vigilar si s'estan masses dies a casa sense agafar,
sí,
no?
Sí, vigilar, a veure, depenent de com ens agradi.
Exacte.
O el deixem voluntàriament, o el deixem voluntàriament que vagi fent la seva, vale? I depenent d'on el tenim, si el tenim en zones d'alta humitat, doncs tindrem més encara aquesta intensitat. Si el mantenim bé i se'ns asseca una mica, doncs al final aquesta intensitat l'anem frenant una mica, eh? Per això. Clar, que tenen aquests formatges? Doncs al final, amb què ho combinem? Vale? O els hem de deixar cap al final del tast, això segur. Eh? O sigui, no comencem amb un Cabrales,
sisplau. Ja s'emporta tot, si no.
S'emporta tot, llavors ja no tastarem res més. Sinó que ha de ser aquest festiu cap al final, no? Que sigui doncs, amb la quantitat justa, no? El moment just. Bueno, també ens pot acompanyar una tarda d'un berenar d'aquest capritxós que puguem tenir, no? I treure un trosset de formatge i una llesca de pa i anar fent, no? Però, sobretot, si ho combinem amb altres formatges, ha de ser cap al final. I amb què ho maridaríem? Doncs al final, jo sempre, és el que dic, sí, o anem cap a vins dolços, vale? Anem a buscar el contrast, vale?
Vale.
Des d'un vi dolç d'aquests sanxulos que tenim aquí al Penedès, també aquests merlots dolços, no? Fins a formar vins que, doncs, que tinguin també aquest toc doncs, una mica més dolcenc, vale? I sobretot més cremosos, vale? En trobem de tot tipus. Després aquest estil també de botritis, tipus sauternes, no? Que és un altre tipus de vi dolç, que no és tan cremós, vale? Sinó que és una miqueta doncs, més pansificat, ¿vale? O si no, doncs, un Porto, un Xerès, no? Ens anem a aquest tipus de vins. Després d'aquests aquí una mica així més alcoholitzats, fortificats, com pot ser una mistela, un moscatell, sí que ens va bé, també podem provar de veure què tal com va amb aquests formatges. Per això, buscar allò contrast una mica. Si el que volem és que formi part d'un àpat, ¿vale? Perquè ja estem parlant, clar, parlem vins dolços, o sigui, ja s'ha acabat l'àpat. No? ¿Vale? Si el que volem és continuar i després anar seguint, que ara retornarà l'altre formatge o ara passarà el pa amb tomàquet, no? Doncs un escumós. Aquí ja està de nou, ja ho vam dir un dia, els escumosos, els millors amics dels formatges. Aquesta intensitat, aquesta cremositat extrema que té aquest formatge, doncs al final el carbònic de l'escumós ens netejarà la boca i farà doncs això, que ens doni l'opció de tornar a començar. No?
Perfecte, Víctor. Molts formatges, avui moltes recomanacions diferents per tots els gustos i moltes maneres també de menjar-nos.
Això doncs mateix, espero que hagueu pres nota.
Exacte,
això.
Molta feina. Ens anem de viatge.
Això mateix, viatgem. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly. If you're free, no one could have witnessed what you did to me. Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light
on estem avui?
Una mica enganyós. Ara us he fet una cançó que dius, saps, aquesta cançó, estan parlant en anglès? Quina cançó és aquesta, no? És una mica tramposa, eh? Però els que sou friquis eurofans que puguem tenir d'oients, és la cançó que va guanyar a Eurovisió el 2014, vale? de la Conchita Wurst, no? Rise Like a Phoenix, perquè ens anem a Àustria. Anem a Àustria, també. País que, en realitat, el tenim una mica abandonat, de vegades sentim a formatges, perquè tenim el país veí, Suïssa, que s'ho emporta tot, no? I s'emporta, al final, cada regió de Suïssa doncs, té els seus formatges. I en el cas d'Àustria, també bona productora de formatge i també bona consumidora de formatge, té uns formatges bastant especials. Ens anem, de fet, a un raconet d'Àustria, ens anem als Alps austríacs, a la localitat d'Oberweyach, ¿vale? No sé si ho he pronunciat bé, ¿vale? La Caríntia, és aquesta frontera amb el Tirol i Salzburg, no? A la zona dels Alps centrals. Uns formatges que es diuen, que tenen el cognom, eh? Són els formatges Thaler. ¿Vale? Thaler, de fet, vol dir, formatge de la muntanya. Thaler de la muntanya. ¿Vale? Per tant, hi ha diferents tipus de formatges. Un formatge que és un estil molt similar al gruyère, és a dir, si passem a l'altra banda dels Alps, no? Trobarem els gruyère, però que tenen d'especial és que aquests formatges diuen de la muntanya perquè estan dins de la muntanya, s'han madurat dins de coves naturals. Això què fa? Doncs que no tingui aquesta escorça que normalment té un gruyère ben neteta, ben polida, ben raspallada, doncs no ho és tant. Vale? Aquesta escorça és molt més humida, un toc molt més negre, és un formatge que, a més, al moment que es deixa secar, s'acaritza, o sigui, surt un àcar que es va menjar en el formatge, vale? Per tant, queda com rebregat per fora i un toc una mica terrós per l'exterior. D'aquests formatges tenim des del Felsenthaler, que seria com el que més es coneix, després també el Glocknerthaler, que seria com el campaner de la muntanya, o el Kirschenthaler, que serien també, diguéssim, les altres versions. Formatges que hi ha des de les versions joves, 7-10 mesos de maduració, a les versions també de 10, 12, 18, 30 mesos de maduració a dins de la cova. Formatges molt intensos per fora, sobretot molt aromàtics per fora. Alguns d'ells, fins i tot a la versió jove, la seva escorça està raspallada, atenció amb això, la seva escorça, perquè no es fongui per fora, està raspallada en flors seques. Flors aromàtiques seques, es fa un farcell i es raspalla la seva escorça amb això. Això el que fa és que li aporti un aroma molt especial i després també aquest toc d'humitat també que té. Serien en la gamma de si el gruyère seria els formatges una miqueta suaus o aquests que dèiem, que havien dit alguna vegada, de formatges que són per tot, no? En aquest cas, els Thaler, ja ens anem a alguna cosa més especial, un toc més picantet, un toc més intens, aquest toc també de proteïna molt pujat, com si fos un estofat, no? Un estofat així com molt, amb molt de suc, no? I amb molta xitxa, i sobretot aquest toc humitat que ens dona una cosa molt especial, molt excepcional, aquests formatges, els Thaler d'Àustria.
Molt curiós, també.
Sí, no? I, ens dona també, els que tingueu temps ara, els que aneu de vacances ara al setembre, no?
Sí.
Allò, dic, ostres, me'n vaig a Àustria, doncs vaig a visitar aquella zona d'Oberbeyach, no? A veure què tal els formatges d'aquesta zona.
Molt bé, Víctor, i parlant de vacances, a Xerigots ja no en deveu tenir gaire, deveu estar
ja
tornant
a
començar.
Això mateix, tornem a començar, ja, com sabeu, Xerigots ofereix aquests tastos, no?, tant els dijous, alguns dimecres, també el cap de setmana, divendres, dissabte, que se'ns omplen, que en ve gent de tot arreu, vale? Us insto, que aneu a la pàgina web, xerigots.cat, a la botiga, que ja tenim les activitats que fem, cada vegada més variades, però si voleu venir a visitar-nos, mira, és el millor moment ara, tota la tardor, venia a passar unes 3 hores, no?, envoltat de formatge i tastant els nostres formatges també.
I gaudim moltíssim.
Això mateix, com sempre.
Doncs moltes gràcies, Víctor, per la formatjada, per totes aquestes setmanes de molt de formatge i aviam, t'esperem ben aviat.
És un plaer, gràcies.
Adéu.
Penedès Gamma Extra.
novetat, convertint tradició en la més gran obra d'art. No la toregem, no la dessagnem, la bèstia indomable, aquí la respectem. Els castells són molt més agosarats, si no miren xinos d'aquí s'han copiat.
Bon dia, són 11:15.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. Toni Ponce aconsegueix la plata paralímpica en els 100 metres braça S5. És la seva tercera medalla paralímpica, la primera en aquests jocs, amb la plata aconseguida diumenge al vespre. El vilafranquí va protagonitzar una gran remuntada en els segons 50 metres de piscina per passar de la tercera a la segona posició. Per davant va quedar el suís Leo Macrea i en tercer lloc l'ucraïnès Danilo Semenikin. Tot i lluitar frec a frec, en els primers metres el suís Macrea va posar la directa i no va donar opció a mesura que avançava la prova. Tot i no ser la primera medalla en uns jocs per a Toni Ponce, és ben especial. És la primera que aconsegueix com a nedador del Club Natació Vilafranca i, per tant, la primera per un nedador de l'entitat vilafranquina. Demà dimarts, Toni Ponce tornarà a la piscina. A les 10:20 del matí, les sèries dels 50 esquena, prova que servirà alhora per agafar sensacions pel 4x50 estils del dia 5 a 11:45 del matí, on l'objectiu és lluitar per medalles. La participació de Toni Ponce a París es tancarà el 6 de setembre a 9:45 del matí amb els 50 papallona. El passat divendres 30 d'agost, dia de Sant Fèlix, a banda de la Diada Castellera, les mirades també estaven posades a les personalitats convidades al balcó de la Casa de la Vila per presenciar la Diada Castellera. Dues de les més destacades van ser les del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i el ministre de Cultura del Govern espanyol, Ernest Urtasun. Minuts abans de posar rumb a la Casa de la Vila, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha ofert una atenció als mitjans a la Rambla de Sant Francesc, davant del Casino de Vilafranca. Allà tractava diferents temes candents, com el model de finançament autonòmic i la immigració. Preguntat sobre la cloenda del pregó d'Otger Ametller el passat dimecres i que va aixecar certa polseguera alguns mitjans de comunicació de nivell estatal, el ministre defensava la llibertat d'expressió. Urtasun va estar acompanyat per membres de la Junta Local de Vilafranca en Comú, com Ramon Arnabat o la regidora Montse Romagosa. També valorava l'experiència i deia que era del tot positiva el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Durant la Diada de Sant Fèlix, al balcó de la Casa Consistorial també va comptar amb presència d'alcaldies de les capitals i presidències dels Consells Comarcals de la Vegueria Penedès, les alcaldies dels municipis amb colla castellera present a la Diada i la delegació del govern al Penedès. També hi eren presents el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, o el periodista Antoni Bassas. També al balcó comptava amb la presència del bisbe de Tortosa i exvicari de Vilafranca, Sergi Gordo, que va fer l'ofici del dia de Sant Fèlix a la Basílica de Santa Maria. Patí, Vilafranca i Reus s'enfronten aquest dimecres a la poliesportiva en el primer partit amistós de pretemporada. El Patí comença aquest dilluns, la segona setmana d'entrenaments d'aquesta pretemporada, i a partir de dimecres es disputaran els primers partits de preparació. Serà a 9:15 del vespre a la poliesportiva, en què els de Guillem Pérez tindran el seu primer test contra el Reus Deportiu. Divendres a les 8 del vespre, també a la poliesportiva, els vilafranquins disputen el primer partit de la Lliga Catalana, que tot i ser pretemporada, ja és partit oficial. Serà contra el Voltregà. Els propers partits ja no seran fins al cap de setmana següent. El dissabte 13, 9:15 del vespre, segona jornada de Lliga Catalana, el pavelló Joan Ortoll contra el Calafell. I el diumenge 14, a 9:15 del vespre, contra el Palafrugell, a la poliesportiva, en el marc del torneig torneig de la Verema. De moment, el llistat de partits confirmats es tanca amb l'amistós del dimecres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la poliesportiva davant el Barça i el dissabte 21 de setembre a les 8 del vespre, tercera jornada de Lliga Catalana davant el Vic, també a Vilafranca. I tanquem aquest flaix informatiu repassant molt ràpidament els actes previstos per aquest últim dia de Festa Major 2024, aquest dilluns 2 de setembre. Des de fa uns minuts ha començat la primera projecció de la pel·lícula Trolls 3, tots junts, i a 1:15 del migdia al cinema Kubrick hi haurà una nova projecció. La de 11:15 ha començat, com diem, fa pocs minuts. A 1:00 del migdia, a la plaça de Sant Joan, i també en directe per Ràdio Vilafranca, concert vermut amb Filibusters. A 6:00 de la tarda, al Parc del Tívoli, espectacle Què somies?, de la companyia La Bona Confitura Teatre. A 7:00 de la tarda, a la Rambla de Sant Francesc, concert infantil d'en Bauca. També a la mateixa hora, a 7:00, a la plaça Jaume I, a Havaneres. I ja a la nit, a 11:00, a la Rambla de Sant Francesc, ball de cloenda amb l'orquestra Centauro, que donarà pas a 12:00 a la plaça Penedès al Castell de Focs de Cloenda de la Festa Major 2024. I els últims actes seran a 12:10. Un cop acabi el Castell de Focs, es reprendrà el ball de Cloenda. També a la mateixa hora, a la Rambla Nostra Senyora, el concert de Sundays Ska Jazz, i a 2:00 de la matinada, a la Rambla de Sant Francesc, DJ Trapella.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
A Fort Nicolás tornem a la rutina amb les millors notícies. Tenim el Ford que vols amb el millor preu de la zona. Kuga, Focus, Puma, Courier, Connect, Explorer, Ranger, Transit... Ja saps quin vols tu? Apropa't als nostres concessionaris de Vilafranca o Vilanova i et garantim el millor preu. Mai abans tornar a la rutina havia estat tan fascinant. Fort Nicolás, el teu concessionari Ford a Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Calvi Santó, el més ampli assortit en productes de perfumeria i a drogueria de la comarca. Disposem de diverses promocions, contínues ofertes i sempre els millors consells en productes per la neteja de la seva llar i la seva higiene personal. Calvi Santó, més de 220 anys al seu servei. Ens trobarà a Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Sant Sadurní. No tanquem per vacances. Calvi Santó us desitja una molt bona Festa Major. Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic, sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Passen 9 minuts de 11:15. I amb aquesta solemnitat, avui acabarem de descobrir les últimes curiositats de la música tradicional de la mà del Pau Bullit. Bon dia, Pau.
Bon dia.
Avui això ja té un altre
això
rotllo.
Això ja s'arriba al final, ja.
Solemne, sí. És...
Doncs sí, bueno, últim dia de Festa Major i últim dia de programa.
Estàs
al final,
trist?
Estic molt trist, sí.
A mi encara em queden uns quants dies més.
Molta sort, doncs.
Gràcies.
Doncs sí, bueno, avui és el tancament i tancarem parlant d'aquelles que no poden faltar. No? Hem anat repassant tot de balls, tot de músiques, i n'hem deixat algunes, perquè amb 8 programes doncs, no es pot fer tot, però avui intentarem encabir aquí totes aquelles cançons que no han tingut un programa especial, o aquelles peces, però que se n'ha de parlar sí o sí, com la que estem escoltant ara. No? Que a més dels gojos a Sant Fèlix, dels gojos a Sant Fèlix, Però abans de començar a parlar de peces en particular, presentarem el convidat d'avui. Et vols presentar tu mateix? Vols que et presentem?
Home, no, no. Tu mateix, perquè si no...
Amb això ja et deu conèixer tothom.
Sí, sí. Persona reconeixedíssima. Jaume Rafeques, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com estem?
Bé, bé, sí? Bé.
Bé?
Bé, sense entrar en detalls, que es diu normalment, doncs bé o molt bé, vaja, no em queixo.
Doncs per qui no el conegui, si hi ha algun, per qui no el conegui, és un graller, sí? D'aquí a Vilafranca, que ha tocat la tira de Valls, per no dir la immensa majoria. I el tenim aquí, doncs, perquè com que tractarem molts Valls i tractarem tot el que puguem en aquests 20 minutets, doncs qui millor que alguna persona que els hagi tocat la majoria perquè ens vagi explicant les seves batalletes i per les seves curiositats.
Graller jubilat des del 2008, eh? Continuo tocant el dia de Sant Fèlix, les matinades de Sant Fèlix, Tots Sants, i alguna cosa més, sobretot amb els castellers. Toco la festa major de l'escola Estalella, ara toco la festa major de l'escola Baltalies, perquè hi va la meva neta, però vull dir, són coses contades, eh?
Però des del... amb el que has dit, deus tocar cada setmana?
No, 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 15 anys, quin calendari fas anar, tu? Abans, sí, això de tocar cada setmana ja és el que és, ja, però ara me'n recordo.
Doncs això, què us sembla si comencem cantant?
Cantant, sí. Jo no cantant, sé si no, cantaré. Cantant, no.
Això no vam quedar millor.
Si comencem parlant de la cançó per excel·lència de la Festa Major, una de les úniques peces amb lletra, per no dir l'única, potser, sinó a part de l'himne dels Verds i alguna cosa més, doncs la gran peça de la Festa Major de Vilafranca, que són els Goigs de Sant Fèlix. Bueno, quin vilafranquí no hi ha anat mai? O sigui, al final és el que dona inici realment als Goigs. El primer dia de Goig sempre és especial, de només queden 9 dies. Només queden 9 dies per l'entrada, no? I l'entrada final ja, el moment culminant de la Festa Major de Vilafranca, que és l'entrada, que acabi també, doncs, amb aquests Goigs, amb l'església a rebentar, que no es pot tancar ni la porta si passés algú fora, no? Què em podríeu dir dels Goigs?
Bé, dels Goigs, una mica això que has dit, és el més lògic del món, és que no pots comparar, diguem, amb els altres balls pel que fa a la lletra, no? Perquè, no sé on t'has dit, el ton pare balla el drac, ta mare balla l'àliga, o caga't el gorro, Bartomeu, però són coses postisses afegides després, ja es veu, no? En canvi, els Goigs són un text musicat, eh? Un text religiós musicat, per tant, és lògic. I dels Goigs és de les poques tecles que no he tocat mai a la Festa Major. Només en tinc un record de quan era molt petit, quan era escolar, que anàvem a dalt l'òrgan, amb mossèn Maideu, i els Goigs els cantaven 7 o 8 homes grans, que els veiem molt grans, llavors, darrere d'ell, posats darrere d'ell, i nosaltres anàvem allà, ens deixava pujar, que era un home que tenia un geni considerable, ens deixava pujar i així mig agafats a l'orgue, el veiem a ell tocant i els homes allà al darrere. Eren altres temps, no cal dir-ho.
Doncs sí, al final, o sigui, Aina, tu, els Goigs ja has anat mai, sí, no, suposa?
Sí, sí, però abans que deies que tots els vilafranquins ja han anat, no...
Ui!
No hi ha anat tothom, eh?
No?
Jo encara vaig coneixent algú que em diu, jo no me'l sé. Dic, com que no te'l saps? On has estat amagat durant tant de temps?
Bueno, una cosa és no anar-hi i l'altra és no saber-se'l, eh?
No, i que no els havien sentit mai.
Això és criminal.
Això és d'expulsió.
Home, desterro directe. Doncs sí, bueno, em sap greu perquè avui anirem una mica per feina, si no us sap greu, perquè és que hi ha tantes coses a comentar que no sé, hi ha...
Ai, mare de Déu.
La meva idea és que per almenys sonin per la ràdio músiques grans, músiques que no podien faltar, com per exemple un dels, parlant de desterros, el Ball Desterrat, sense ofendre ningú, no, que són els Malcasats. No? Els Malcasats és un ball que la seva música porta una formació musical completament diferent a la resta. No podem veure un violí, podem veure una pandereta, podem veure una tarota, que són amb instruments que no sonen amb la resta de balls de la Festa Major. I a mi, personalment, abans de començar ara, amb el Jaume l'estava comentant, que és una cançó que jo, que toco el piano, molts cops em poso a improvisar a sobre de cançons de la Festa Major, o sigui, tocant primer la melodia original i després anant-me'n, i la primera que vaig utilitzar va ser aquesta que estem escoltant ara, que és l'entrada dels Malcasats per el moment de la pujadeta, que ara segurament arribarà, que a mi personalment és una cançó que ningú la té en compte quan parla de la Festa Major, igual que del ball, que molts cops se'ns oblida, però en canvi musicalment és espectacular. Aquesta és la pujadeta, diré que ve ara. Em sembla un moment preciós musicalment i a mi personalment els Malcasats des de petit m'han encantat, un dels meus moments preferits de la Festa Major, que des de cavall no els puc veure, malauradament. Però bueno, els Malcasats.
Però sí que té una reducció per Gralles també, lògicament, perquè quan sortien a la Cercavila i a les processons, existeix una partitura per Gralles, no? Que curiosament, si no recordo malament, va ser l'últim ball, diria que que vaig acompanyar, no jo sol, sinó amb la Colla de Mar, l'any 2008, diria que és, i que el vam triar, o el vaig triar, perquè era l'únic ball dels que porten Gralles, l'únic ball que no havia tocat mai. Vaig tocar molts anys bastons, perquè és quan vaig començar. Vaig tocar amb els castellers, amb els verds, també uns quants anys, perquè anàvem al Terç i cada 3 anys ens tocava la Festa Major tocar amb els castellers, i després doncs hem repetit amb l'Àliga, hem repetit amb els gegants, però els hem tocat tots. Jo els havia tocat tots, comptant els bastons, i ens faltaven aquests. I vaig dir, escolta'm, us fa res tocar, perquè així... I em sembla que tant nosaltres com ells ens vam acabar, diguem aquí, ells, perquè després ja no els van deixar sortir més per la Festa Major. Diria que si no era aquell any, era l'any següent. Però vaja, també una música molt, molt, molt maca, sí.
Clar, i dels Malcasats ja estan prou oblidats, com hem dit ara, que potser la gent no ho sap, però és que tenen 3 peces. O sigui, aquesta és la més famosa, la que tothom coneix i la que la gent pot reconèixer com els Malcasats, i si t'hi poses a pensar, potser fins i tot tenen recordes de com sonava, però a part d'això, doncs, tenen la cançó de l'interludi, la peça de l'interludi, i tenen la peça de la sardana, no? Que amb cada representació del ball de Malcasats acaben amb un ball, que és aquest ball d'aquesta espècie de sardana que tenen, i doncs també per posar èmfasi de que no és un ball que tinguin una cançó, el ball de Malcasats, això és la sardana dels Malcasats, i és això, és un ball musicalment extremadament complex, molt complex, per, també en part doncs, per la formació musical que aporten, i doncs un ball que, si hem de parlar de música de la Festa Major, no ens el podíem deixar fora, jo crec, per el nivell de complexitat i de bellesa que tenen les seves peces.
Em deixes parlar d'una cosa que no és, sí, una qüestió que no és musical, per això, sobre el ball, perquè també em sembla que és important que destaqui, important per l'actitud dels membres del ball, que diuen els versos que diuen, que normalment són sempre diferents i estan molt bé, no? A mi m'agraden molt, que l'any passat em van demanar que els fes un mini curs de mètrica, diguem, de construcció de versos, de versots o de poemes, que de fet són poemes, d'estrofes, doncs, quartetes, heptasilàbiques, amb versos heptasilàbics de 7 síl·labes, i van fer unes quantes sessions que uns quants membres del ball, els que més es dedicaven a compondre els versos, van seguir amb molta atenció, i que em sembla que és un rerefons d'aquests dels balls que no se sap i que probablement ningú no s'imagina, no?, que hi hagi gent que pugui fer això, no? Després els diuen, per això els diuen tan bé, i també perquè posen molt d'interès a construir-los bé.
Ui, doncs ho hauries de fer més sovint, això del curset, eh? Hi ha més gent que ho necessita.
Bé, tornem a parlar de música.
Després d'aquesta pollita de l'Aina cap a un ball que no mencionarem, que cadascú s'imagini el que vulgui.
Cadascú que ho agafi per on vulgui.
Bueno, doncs, seguim amb un altre ball que, tot i que el vam nombrar en un capítol, en una d'aquestes seccions, el vam nombrar no molt per sobre, amb una curiositat així momentània, però que jo crec que també es mereix el seu èmfasi, que és el ball de les Cotonines. Vale? A les Cotonines el vam nombrar amb l'episodi que parlàvem de per què la Festa Major repeteix tant com es repeteix i perquè les seves músiques les agafen la majoria de balls les mateixes, però el ball de les Cotonines té un repertori bastant ampli, no? I és un ball que realment la seva música trobo jo que acompanya extremadament amb el que és el ball, no? Un ball que es balla amb el cavallet, es balla amb la cotonina, i que ja dona, amb totes les seves cançons, si us hi fixeu, ja dona aquesta inèrcia de tirar-te endavant i endarrere, d'un compàs molt partit, no? Amb un timbal molt fort al moment que la cotonina s'ha de moure, i que trobo, o sigui, jo volia parlar perquè és un ball que la música reflecteix completament, i et pots imaginar, encara que no et coneguis el ball, com es mourà aquell cavallet amb la música que està sonant. Què en penseu d'això? No sé si esteu amb mi.
Sí, sí, completament d'acord, sí. I a més és maca, també, és molt maca. És senzilla, diguem, és simple, almenys la melodia, però sí, sí, completament d'acord. T'acompanya d'una manera clavada. No?
I té un punt també com de cavallers de veritat, no? De reialesa, d'aquests, potser el repic aquest de tambors... No ho recorda.
Sí.
Bé, també, de fet, la coreografia i les reverències i les faldilles, ja que recorden els tornejos medievals o coses d'aquestes, sí. També hi van, eh?
Sí, sí. Doncs...
Puc fer una altra aportació que no és musical?
Tot el que vulguis, tot el que vulguis.
Me'n recordo també, jo vaig treballar tota la vida de mestre a l'escola Estalella, i als anys... els 70s, els últims 70s, perdó, el Parrilla, el cap de la policia d'allà aleshores, el famós Parrilla, venia uns dies abans, tant amb els cotonines com amb els capgrossos. Amb els capgrossos llavors eren els nans, que no, però que eren, no són els d'ara, eren aquells que eren els estàndards, el Geppetto, aquell, el Pallasso, tal. I venia allà a fer un assaig al pati de l'escola. Venia amb una caixa, amb un parell de caixes, treia, en el cas dels capgrossos, uns vestits absolutament rebregats, bruts, gairebé pollosos, diria, que no sé de... i amb uns nanos que aleshores, res a veure amb els d'ara, no? Només feien salts i anaven fent això, perquè els havien donat 4 duros, no?, per fer la festa major, i això era tot l'assaig, i amb els cotonins és una cosa molt semblant, una mica més complicada, perquè feien una coreografia, no? Però, vull dir, amb una... diguem, una diferència tan brutal de la preparació no només musical per part dels grups que els acompanyen, sinó també per les coreografies dels balls.
Sí, sí, ara...
Perdoneu, ja. Explico batalletes de...
Ja va bé.
No, home, i amb aquesta diferència de que hi ha... O sigui, ara que ja estem a l'últim dia de la festa major, que hi ha balls que porten 3 mesos o més assajant.
I tant.
Amb 2 cops cada setmana per haver fet aquests 3 dies que ens han donat de balls, de cercaviles i de processons, no? Doncs aquesta gran diferència que expliques de passar d'aquests 3 mesos a un sol dia, no? De matar-ho en un sol dia i ja podem sortir a plaça. Doncs jo ara no t'havia avisat, però et dono 3 minutets perquè ens puguis explicar alguna cosa d'aquests balls que hem parlat abans que no havíem comentat, si tens alguna anècdota que vulguis explicar.
Bé, dels que no hem parlat, com ara, no sé, què són?
Llibertat absoluta, alguna peça que no haguem parlat.
Bé, a veure, el meu ball és el ball de bastons. El ball de bastons va ser el que em va fer convertir en greller. Jo vaig ballar l'any 71 i el 72 bastons, perquè el grup d'unes colònies a Penyafort ens van proposar d'entrar com a grup a substituir els que plegaven, i vam començar així. I teníem molts problemes tècnics amb el greller. No només perquè no n'hi havia, aquí a Vilafranca no n'hi havia cap, era un home del Vendrell que venia, que no conduïa, que no tenia cotxe, que l'havíem de... o amb tren era un cacau, com ara, eh?
Sí. Mentre...
I després, doncs, molts cops l'havíem d'enviar un taxi, bé, en fi, etcètera. I era molt difícil, i així vaig començar a tocar la gralla. Per tant, clar, vaig tocar 6 anys més seguits els bastons, jo sol, com es fa aquí a Vilafranca, no? I després, doncs, amb els grallers de Vilafranca primer, i amb els grallers de Vilafranca Colla de Mar després, he tocat, ja us he dit, amb tots els balls que es toquen amb gralla, no? Per tant, no sé què més et podria dir.
Quan vas trigar a tocar la gralla, és a dir, a aprendre?
Ui, bona pregunta. Tota la vida o gens, diguem. Perquè en un assaig, jo recordo amb els bastoners, que estaven els meus companys, érem jovenets, jo tenia 15 anys, i un va dir en un assaig: no hi ha ningú aquí que pogués aprendre a tocar això. I no va dir això perquè sí, eh? No va dir això perquè sí, perquè aquell, no diria que tots, però aquell, que no recordo qui era, i tampoc no ho diria, no sabia que allò era una gralla. Imagineu-vos els temps com eren, eh? No sabia, no havia...
Aquest trasto, no?
No, sabíem que hi havia festa major i que venien uns homes de fora i tocaven, a vegades 2 balls cada un o 3 balls cada un, perquè perquè em faltaven, no? I jo tocava la flauta dolça. Jo havia après a tocar la flauta dolça i, home, jo ho puc provar. I mira, ho vaig provar, em vaig aprendre d'oïda els 5 o 6 balls que fèiem aleshores.
D'oïda, eh?
Sí, sí, bé, tampoc no costa gaire. Sí. No, la pavana, eh? Vull dir, són,
oh, jo
són...
no les treuia pas, eh?
Bé, dona, tu, jo no faria altres coses que fas tu, segur. Això, rai. Després hem fet coses molt més difícils amb la gralla, no? Però així, així va ser. Per tant, quan n'has après, doncs em vaig aprendre aquell estiu, des que vam començar a assajar fins a sortir per la Festa Major i alguna sortida més que fèiem després, no? Així em vaig aprendre.
Que va.
Doncs, bueno, amb aquesta anècdota acabem la meva secció d'avui. I també acabem l'última secció.
Acabem l'última secció, Pau, correcte, o acabarem...
Per tot lo alto.
Per tot lo alto. Estava buscant la traducció en català. O acabarem...
per tot l'amunt.
Ben amunt. Moltes gràcies,
Jaume. A bon boi plateret.
Això, que fa més de Festa Major.
Perquè el que farem és fort, eh? És que em fa cosa i tot dir-ho, eh?
Sí, espera, primer t'acomiado i llavors ja...
I ho presento.
I ho presentes.
Vale, em sembla bé.
Així allarguem una mica, fem hype.
Com vulguis.
Gràcies, Jaume, per haver-nos acompanyat avui a aquesta última secció amb les teves anècdotes i tota la teva trajectòria.
De res, un plaer.
I Pau, moltes gràcies també per acompanyar-nos cada setmana i descobrir-nos aquestes coses de la música tradicional vilafranquina que molts i jo no coneixíem.
Un plaer.
I t'esperem a la pròxima. Ara sí, aviam, amb què ens acomiadem?
Doncs ens acomiadem que li vaig demanar a la intel·ligència artificial, que ja fa uns dies també va aparèixer en una de les seccions, que ens versionés amb un estil de rock actual els Gojos.
Ai, mare de Déu.
I això ho ha fet la intel·ligència artificial,
eh? I això està cantat i tocat, interpretat absolutament i compost per la intel·ligència artificial. Ja veureu que només s'hi assembla la lletra, perquè ja la melodia va fer el que va voler. Però bé, us deixem amb la nova versió dels Goigs a Sant Fèlix.
Perfecte, doncs gaudiu amb això i moltes gràcies. Adeu.
Adeu.
Tant que fins es pot causava la santedat que adquiríeu. Confon era el gran error.
Confon era el gran error.
Una adoració humilida.
Si el venen en plural, fos tràmits de vostre favor. Els que venen en plural, del vostre favor. Els que venen a enclavar-vos, fèlix del vostre favor, vostre favor, del fèlix, del vostre favor, del fèlix, vostre favor, del fèlix, vostre favor. El tira que s'ofenya davant vostre sagrat culte, passa un simulac en culte, vos feu portar amb porfídia, perquè víctima d'amor, que des vostra fe rendida, els que venen en plural, fos fèlix del vostre favor.
Fèlix, teu vostre favor. Vostre favor, teu Fèlix. Teu vostre favor. Teu Fèlix, vostre favor.